Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 13 minuts. Des del centre de reeducació de Vic al carrer Pau Barraveig número 16, en Roman Pérez està intrigat, però tot el que els pugui dir ens ho sabrà contestar, perquè li ensenyava aquestes dues pàgines plenes de text que apareixen avui al País. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Sobre la conciliació de la vida laboral i familiar. Ho hem comentat en la tertúlia amb Ràdio Vilafranca. I segons diu aquest informe que presenta avui el País, la conciliació implica educar i cuidar els nens, no que perllonguin la seva jornada escolar. El 40% dels nens viuen estressats per un excés d'horari. I neix, jo no sé si en Roman ho ha escoltat mai això, el padre de hijo horizontal, el que solo le ve dormido. No ho he escoltat mai això en Roman, està clar que no. Existeix aquest perfil de pare?
Això d'inventar paraulejas i titulejos, des de luego
tu no ho havies sentit dir mai,
No,
el padre de hijo horizontal.
Bueno,
també deu haver, que està clar, el padre de hijo vertical, que és el que està dret, oi? I el que manté activitat.
I el però, padre de hijo posat a la parra, també.
Per exemple, sí. Intentant que baixi. També de ser un altre. Diuen, entre altres coses, parlant d'aquesta política de conciliació de la vida laboral i familiar, que la Societat Espanyola de Psiquiatria estima que al voltant del 40% dels nens estan estressats, entre altres causes, per al seu accelerat ritme de vida. Mentre alguns experts, com Irene Balaguer, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, creuen que fa falta cuidar molt més la qualitat de les activitats, i altres creuen que s'ha de reservar més espai pels nens. Assegura Jesús García Pérez, pediatre i president de la Federació d'Associacions per a la Prevenció del Maltractament Infantil, que les mesures de conciliació són bones si serveixen per passar més temps amb els fills. Si no, no serveixen per res. Ens sembla que això té bastanta relació amb el que ens havies dit més d'una vegada,
Sí, el que passa és que entra, diríem, entre la teoria
i la pràctica,
no? Hi ha un abisme. Aleshores, de vegades, justament, part del problema és quan els nanos han de fer tot això per conciliar amb l'horari dels pares, amb la qual no és tant l'activitat en si o per se, ni les ganes que tingui el nano de fer-la, sinó que és una necessitat logística de la família, i diríem, segurament no és l'ideal, no és l'ideal. Ara, també hi ha molts pares que tampoc tenen molta alternativa.
D'acord, i quin deu ser l'ideal?
Home, no sé quin deu ser l'ideal, però podríem dir que que l'activitat escolar duri el que tingui una duració més escurçada i més ajuntada, que diríem amb 5 hores, 6 hores d'escolaritat ja hi ha més que prou, amb la qual quedaria més temps també per fer altres activitats no reglades, diríem, però tornaríem a... Tal com està muntat l'horari...
A topar amb la realitat dels pares,
Clar, tal com està muntat l'horari ara, no és versal, el que li serveix no és ben bé al nano, és a dir, que entri a les 9 i surti a les 5 de la tarda. Això és una manera d'estirar les coses el més possible, no? Si fas, de 8 i mitja a una, no hi ha gaire diferència, i des de llavors no és el mateix tornar a casa a la una i quart, a la una i mitja, i tenir tot, no?, tota la tarda per davant, que començar a fer activitats a partir de les 5 de la tarda, que és quan surten, no?
Molts et diran, bé, tota la vida ha estat així,
sí.
I no sé si això ha traumatitzat algú o no, o ha perjudicat algú o no.
A veure, no és tan qüestió de perjudicis, o sigui que estigui bé o malament, sinó que això condiciona moltes coses. Fa que això, que s'escorci moltíssim la tarda, que quedi poc temps per a altre tipus d'activitats més personals.
Tornem a aquesta frase inicial. T'has trobat en casos de pares que veuen els fills o les filles gairebé quan arriba l'hora de dormir?
Sí. Això ja passa. O sigui, que és, segur que la conciliació de la vida familiar, la vida laboral, no és fàcil.
Perquè en traiem aquí qualsevol consideració. Això no vol dir ni que siguin bons pares ni mals pares, suposo.
No, en principi no.
Sinó que hi ha un context que de moment impossibilita que puguin veure el fill o la filla.
A veure, no sé com dir, hi ha persones, hi ha parelles que, diríem, davant d'una tessitura així, prefereixen esperar-se i no tenir-los encara fins que estiguin en condicions, un dels dos com a mínim arriba més aviat. I hi ha uns altres que diuen, si hem d'esperar que arribi aquest moment, no serem mai pares.
Anava a preguntar això, eh? Quan es donen les condicions?
Clar, amb la qual cosa dius... I crec que això no sé, ni és recriminable, ni està malament, ni està bé. O sigui, són formes i maneres en què s'arriba a la paternitat i a la maternitat. La qüestió també és com tenir-ho present, com, diríem, dintre de l'equilibri, perquè això compti com una cosa que ja determina, condiciona, marca.
Allò que has dit sempre, es pot desitjar un fill i s'ho pot estimar, però s'ha de pensar també amb les conseqüències que porta implícites al naixement d'una criatura i, òbviament, la vida futura.
Sí. I com, diríem, si la situació és aquesta, si s'arriba fins a... No, quan el nano ja està dormint, bueno, que això, en tot cas, gratis no és. Vull dir que això implica i marca coses que després caldrà, diríem, també assumir i veure, diríem, com compensar o com equilibrar, no sé, amb els caps de setmana, per dir-ho d'alguna manera, o amb els esmorzars junts, o alguna forma que permeti això, que la presència dels pares i el vincle estigui actuant i
perquè operant. Això sí que és una condició sine qua non, suposo, no? Els pares i els fills s'han de vincular d'alguna manera. Està per veure en quines hores, en quins moments, però ha d'existir aquest.
Sí. O sigui, la vinculació hi és, existeix. Aleshores, la manera, l'estil... Bueno, això és el que cal trobar, o cada família troba.
Estaries d'acord amb aquestes dues frases? Anem per la primera. Que els nens estiguin a casa tampoc garanteix res.
Pues sí, depèn. O sigui, un nano pot estar a casa i està molt enrabiat d'estar a casa perquè vol estar a un altre lloc, però diríem que els nanos gaudeixen d'estar a casa, segur.
Segur?
Sí. Mm-hmm. Sí. Aviam, també hem de parlar d'edats, que això fa
sí,
molt.
Sí, estem parlant molt en genèric.
Clar, per exemple, un adolescent...
a casa li cau el damunt.
Exacte, poques ganes d'estar a casa, mm-hmm. o si més no a casa d'un altre, o si està a casa amb altres companys, o enganxat al Messenger.
Mm-hmm. O sigui, que una de les expressions de la llibertat o de la independència és precisament fugir d'aquest entorn tan proper, no?
Sí, buscar nous horitzons.
D'acord, però en el cas de nens i nenes més aviat petits?
Doncs, o sigui, l'estar a casa és realment una cosa que amb les seves coses, en el seu espai, o sigui, justament en lo familiar, que no és només el pare i la mare, la casa també forma part del familiar, no? I és un àmbit, això, recollit, en principi acollidor, més o menys relaxat, com de... Bueno, com el dels pares o dels adults quan pleguen de treballar. No? Hi ha qui li dona per sortir al teatre... Mm-hmm.
Hi ha qui li dona per quedar-se a casa tranquil i reposar.
Exactament.
En Roman no és pediatre, però ens servirà. Els pares parlen molt dels seus fills i molt poc amb ells.
Interessant,
¿sí? Sí, digo aquí, dice un pediatra, los padres hablan mucho de sus hijos y muy poco con ellos.
Es buenísimo.
¿Sí? Això vol dir que també va per aquí, això.
És que el que passa és que el parlar dels fills, no només parlen dels fills, no? Parlen de si mateixos, de les coses que els hi passen, els que els hi plantegen els fills, diríem que òbviament ocupa molt lloc en el cap dels pares. De vegades es parla amb altres pares.
Pots dir que també... la conversa pot estar relacionada o pot tenir com a objectiu parlar dels fills, però els pares d'alguna forma es descobreixen també ells mateixos
també,
quan parlen dels fills.
Efectivament. També estan implicats en això que diuen, en això del que parlen. No és només el nano en si i per si, sinó en funció de com afecta el pare o com li cansa o el que, mm-hmm. no, la repercussió que té. També
de tota manera, això lligaria més o menys, tot i que parlàvem la setmana passada de l'adolescència, amb aquests pares que diuen, no, és que no sé com fer-ho. Mm-hmm. Això pot passar també amb l'infantesa, de no saber com acostar-se a...
També.
També.
El que és interessant, el que això planteja, és que el fill sigui més objecte de... que no pas subjecte.
D'acord. Objecte de conversa, que no pas protagonista de conversa.
Efectivament. Aquí està. I el mateix podríem dir respecte a les activitats aquestes extraescolars, o si el nano és objecte d'activitats extraescolars, o si el nano és el que protagonitza les activitats extraescolars que responen a interessos del
fill. Vols dir que una cosa és que amb un nano li programin activitats i una altra que faci allò que veritablement ell
vol fer. Exacte.
Vol fer.
Ah, no? Sí, és molt diferent, i a part...
Clar, on acaba una cosa i on comença l'altra, perquè molts pares poden pensar, bé, és que creiem que pot ser bo per ell, no sé què, i és lícit que ho pensin, suposo.
Sí, o sigui, però justament, el fill segur que és objecte de pensaments i dels seus pares. Ara, si només queda aquí, en el lloc d'objecte, això complica. Fa falta que el fill, diríem, participi, s'impliqui, es senti agent d'això que fa. De vegades ho he vist en algun nano que en realitat no pot tornar a casa seva fins a passades les 8 que arribi algun dels pares, no? I realment es viu més com una condemna, com un ordre d'allunyament, diríem, sí, de casa seva,
sí, sí,
que no pas com, mira que bé, tinc fins a les 8 per fer el que vulgui, no? És a dir, quan hi ha la impossibilitat de, si vol, tornar a casa. Amb la qual cosa, necessàriament ha d'estar fent alguna activitat, algú que l'ocupi, quan el que voldria és una altra cosa.
Suposo que alguna activitat o algú que d'alguna manera ho vigili.
Sí, sí, algun tipus de vegades de biblioteca o a casa a l'àvia. O...
un nen, un nen sol a casa?
No, tampoc és l'ideal, depenent de quines edats, no? Diríem que... això amb l'adolescència tornem, ja canvia la cosa, però els nanos petits en principi no és el seu que estiguin sols a casa per moltes raons, diríem, no? Perquè no són prou autosuficients, no? Perquè la casa tampoc és un lloc a prova de nens ni de nenes, ni les coses estan adequades a el que és capaç de fer i de no fer un nen, no? Una nena.
O sigui que a males és millor que estigui fent una activitat a fora.
Sí, sí,
sí.
Efectivament.
Bueno, però allò que a vegades tu sempre ens has dit, no? Clar, hi ha una sèrie de prioritats, l'ideal no hi és, però clar, s'ha de trobar la manera de poder administrar la vida, no?
Sí, sí. L'únic que, el problema és quan això, el que no hi ha són receptes universals, eh? Podríem dir que sí, l'únic que mou a uns pares perquè un nano tingui tanta activitat extraescolar és una certa ambició per una formació fantàstica. Sembla que la formació en el gaudi del temps lliure és una excel·lent formació, és a dir, d'estar tranquil i aprofitar el temps, no sé, a no fer res o a fer alguna cosa que t'agradi o a espavilar per saber què vols fer, no?
D'acord. No fer res és aprofitar el temps, també?
Home, jo crec que...
Encara que algú li pugui semblar que no ho és.
Jo crec que una mica el que parlàvem l'altre dia, no? De la cultura del no esforç, i hi ha una cultura també de l'activisme. No? Sembla que s'ha d'estar constantment fent alguna cosa. Sí, com sempre ocupat, sempre... No? Com fugint d'alguna cosa, no? Diríem, segurament quan un no fa res, el que fa és estar en si mateix.
Passa això? És a dir, un troba amb la multitud d'ocupacions aquella capacitat de no pensar en determinades coses?
I sí.
Sí.
I sí, és una manera. És una manera de... això està sempre en moviment. De vegades és una desconfiança de que si pares no t'engegues.
D'acord. És a dir, que si pares el cap començarà a pensar.
Sí, sí,
de la mateixa manera que diuen que aquells que estan molt ociosos a casa seva i no, no d'això, el cap...
Sí.
Dóna més voltes de les necessàries moltes vegades.
Doncs sí, barrina, sí. Segur.
Barrina.
Segur, segur.
Barrina.
Que necessitem, o sigui, per això, però diríem, tot depèn de la funció que ocupi aquella activitat. Quan l'activitat és buscada, quan l'activitat està, diríem, articulada amb les altres activitats i està més o menys ben feta, doncs això és un motiu, diríem, de satisfacció, o és una cosa compla que... Si això està allà per, diríem, per, en substitució d'altres coses, ja no té el sabor de lo genuí, diríem, de l'autèntic, de lo directe, no? De vegades no queda més remei que trobar substituts. Però bueno, el que cal és saber que són substituts i no, tampoc no disfressar massa les coses i que forma part d'una realitat de la família, dels pares... I...
Uns pares que aprofiten més el temps amb els seus fills... aconseguiran més confiança mútua?
El passar més temps junts bueno, depèn, no? Depèn de què passi en aquell temps, però en principi sí que permet, diríem, un més gran coneixement, no? una més gran confiança en el sentit de que hi ha això, de que hi ha més coneixement, no? I que hi ha més coses compartides. De vegades només els nanos, no? Hi ha alguna mare que diu, bueno, ara que no treballo, no estic a casa, escolta, i cada tant em diuen alguna cosa, però si no, un fa una cosa, l'altre no sé què, i de vegades no és que vulguin que estiguin tot el temps a sobre, sinó saber que si criden, no? Mama!
Allà hi ha algú.
Exacte. Que hi ha algú.
D'acord. Tinc aquella sensació quan parles que tot és més fàcil del que pot semblar, o que a vegades dona la sensació que els estudis donen a entendre.
És que el problema dels estudis és que s'agafen situacions concretes i sobretot extremes,
sí.
Per voler explicar-ho tot. I clar, l'extrem, sí, alguna cosa diu de la mitjana, però bueno, però és extrem. Diríem, nanos que estiguin fins a tan tard fent tantes activitats d'una manera tampoc deuen ser tants, diríem que també hi ha molts pares que són conscients de que es pot tirar d'activitat extraescolar, però que diríem d'una manera moderada i tenint en compte la globalitat de les necessitats del nano, el qual inclou també poder estar tranquil a casa en algun moment, no? Tenir temps cada tant, no cal que sigui cada dia, no? És a dir, tenir molt i més presents les necessitats del nano.
O sigui que no és tant una qüestió de quantitat, sinó, com deia sempre, de qualitat del temps que es passi.
Home, la qualitat, el que passa amb això és que arriba un punt en què, diríem, l'exigència és tan alta, si mitja hora tens que jugar al parxís a, no sé, no? Xerrar del temps, mirar, clar, no? És una mica complicat, oi?
D'acord.
Potser sí que de vegades sí que hi ha una espècie d'excés de preocupació com per pensar moltes coses i es deixa poc en mans de que les coses flueixin d'una manera més natural, i què farem avui? I jo què sé què farem avui.
D'acord. No?
I aquí és on ve, moltes vegades és on ve. Doncs primer anirem aquí, després anirem allà i després tal, i és tot el moviment cap aquí i cap allà. I potser un bon... Jo què sé. Ja ens ho trobarem. No? Ja veurem quines ganes tenim de fer què. Perquè això és l'altre. O sigui, dir, va, mira, d'aquí 3 dies farem tal. I què saps tu, si tindràs ganes o no tindràs ganes? O potser plou i aleshores ja es pot fer una altra cosa... O sigui, tenir referents, tenir coses allà, diríem, a disposició o a l'abast, està molt bé, però diríem, deixant marge per, bueno, per l'espontani, per la improvisació.
Dius deixar marge per la improvisació, per què? Perquè la vida ja està molt plena d'obligacions, inclòs pels nens també.
Sí, ja està molt plena d'obligacions. Ja
encara respondre... que no ho pugui semblar a vegades així des de fora.
Sí, no, però a veure, quan pensem que un nano de 4 anys va de 9 a 5 col·legit. O sigui, se'n va de casa seva a 8:45, això si, tot, si està a prop, diríem, no? Perquè si no pot ser més llarga la cosa. I que no tornarà fins a 6:15.
A no ser que torni a casa per dinar.
Sí, a no ser que torni a casa per dinar, però molts no tornen, I tenen 4 anys. I surts a casa teva, Això,
sí, sí.
A veure, que són moltes hores.
Sí, si
és una jornada, no, és una jornada laboral.
M'ho pensava que ho diguis, això. Sí.
És una jornada laboral, amb 4 anys. Dius, tela, no? Tela. Són moltes hores per estar fora de casa, per estar en un mitjà que és un mitjà social, que és acollidor i s'adapta i tal, però no deixes d'estar...
Moltes hores.
Sí. Sí, sí.
Per tant, seria perfectament normal que un nen, una nena de 4 anys o de 5, a les 5 de la tarda, quan arribés a casa seva, també sentís aquella mateixa necessitat dels pares de deixar-me una mica tranquil, que avui la tarda per mi.
Clar, sí. Fixa't, i de vegades et trobes pares que diuen no, jo és que quan arriba, ja. Veré anar ràpid i a fer els deures perquè me'ls vull treure de sobre. Dius, vale, serà la mare o el pare el que es vol treure els deures de sobre, però pel nano, igual, si el nano, diríem, sabe i diu, sí, jo també
me'ls vull treure de sobre.
O sigui, prefereixo berenar en un quart o no berenar i dedico, no sé, mitja hora o 40 minuts i me'ls trec de sobre, aleshores olin un llum. Però molts nanos el que volen és això, dir, no, prou, ara vull, no vull res, vull arribar, vull estar, vull, jo què sé, mirar la tele o berenar o estirar-me al llit o qualsevol cosa.
Perquè anava a preguntar, perquè pels nens o les nenes anar al col·legi és una obligació.
Sí.
Sí, encara que pugui agradar,
Sí.
Però és una...
Oi, tant, que és una obligació, i no només anar-hi. Anar-hi i fer una quantitat de coses que te van anar allà, més les que has de fer quan tornes a casa.
Això no vol dir res, perquè suposo que és bo que hi hagi obligacions.
Sí, 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 però per això dèiem, si després el temps del lleure es converteix
en una obligació també.
Exactament, també en obligacions. Quan arriben a casa també, no? O sigui, t'has de dutxar, fer tal, tal, que també són obligacions. Què és això, no? Clar, quan penses en què vols fer o què t'apeteix o d'un moment també aquests de... Mira, fa poc parlàvem de la qüestió del dormir, sí, no? Del moment de recolliment, sí, de poder estar, doncs de vegades és l'únic. És l'únic del dia, moment del dia en què hi ha un cert en què el nano està amb si mateix recollit, no sé, podem pensar les seves coses.
I encara que tingui 4 o 5 anys necessita estar amb si mateix.
Jo crec que encara més.
Encara més?
Sí, encara més.
O sigui que tu series d'aquells que diria activitats complementàries, les justes.
Les justes, sí, sí. I, diem,
i si no n'hi ha, no passa res.
I si no n'hi ha, ja vindran. Si no n'hi ha, ja vindran, diríem que...
És a dir, el dia està preocupat.
Efectivament.
D'acord, com perquè si es vol plantejar una activitat complementària que al nen o nena li agradi moltíssim o li vingui molt de gust,
exacte,
perfecte.
Sí.
Però si no, no passa res.
I si no passa res, ja vindrà. No, diguem, sobretot amb nanos petits. És que ara, no sé, hi ha una tendència, una
febrada, no, això?
Una, sí, sí. Escolta'm, quan venia et diu, no, és que va al jardí d'infants un any, però en anglès, perquè així ja nyàcate, no? Ja també aprèn l'anglès. Dius, bueno, sí, depèn, no? Depèn de moltes coses. De vegades, o sigui, hi ha aquesta qüestió com d'abastar molt,
És a dir, de pensar que un nen és com una esponja i que per tant se li... D'acord,
sí.
I això no és així?
No.
No.
I a més, diríem, depèn de les circumstàncies del nano, depèn de... O sigui, hi ha nanos d'un any i nanos d'un any. Hi ha nanos d'un any que ja fa un mes que caminen i estan a... I uns que estan bastant lluny de caminar i de tenir més autonomia i estan molt enganxats a la mare. Bueno, i tot això també compta i té la seva importància. És que estem en un moment com molt això, d'acaparar, on te sembla que el currículum vitae ja comença, als 3 mesos de vida ja comences a fer currículum vitae, com molt un afany de materialitzar coses, de concretar-les, de que siguin, diríem, adquisicions, d'habilitats,
de programar la vida abans de...
Sí, que comporten acabar programant la vida moltíssim, eh? Aleshores, hi ha nanos que són més inquiets que d'altres, no? Que... jo que sé, que toquen un instrument i no sé què, i ja estan, no, barallant-se amb els pares perquè volen tocar un altre junt amb l'anterior, i ja va per tercer instrument i continua, no? Bueno, però són casos molt peculiars, particulars, diríem el millor dels casos, no? Quan al nano l'has d'anar subjectant perquè té,
té moltes ganes.
Quan és al revés, quan has d'anar empujant, això és molt més feixuc i més complicat, no? Perquè la primera pregunta és què passa que aquell nano no sent les necessitats, i està tan paradet, i empujar sempre costa
més. O sigui que el millor pel nano és que el nano faci allò que veritablement li agrada.
Sí, sobretot per les activitats extraescolars.
Aquesta edat, eh? Sí, una altra cosa, sí. És que quan ja parla
de més grans, o quan però... es tracta, diríem, de passar per coses de l'esforç i l'obligació per aconseguir això que vols, i això es fa de... Però amb nanos petits, o sigui, l'activitat en si i cada vegada ha de ser prou satisfactòria i prou engrescadora com perquè vulgui anar, vulgui participar i ho faci de gust i de bon grat. Però quan més petits són, més marcat és aquesta, més marcada és aquesta qüestió, eh? I per això hi ha perspectives que són una mica enganyoses, no? Aquestes de com si això, fer 8 hores de fora de casa no fos res, fos allò, dir, bueno, ara comença el dia després de les 8 hores. Pues no és ara comença el dia, vull dir, és que el nano ja ha estat sumès a una situació, diríem, de certa pressió, si vols, d'exigència, el nano s'ha hagut d'anar amollant a una quantitat d'exigències enormes, des de seu aquí, calla, no diguis, no parlis amb el cantó, no t'aixequis, no, ara, no, si tens pipi ho has de fer abans,
allò que ens pot semblar una bestiesa, però que
oh, no, però
que cap al nano és tan obligat com és la vida quotidiana per als grans.
I més per la novetat i perquè si això, no, en el preescolar és realment...
És a dir, que si hi ha pares que poden dir, no, és que quan arriba a les 5 de la tarda està rebentat.
Sí.
D'acord. Sí. Bueno, no passa res, és normal que ho estigui.
És que és clar que com per no estar-ho, els primers dies al llarg d'infant, bueno, tornen rebentats, encara que vagin al dematí només, i són nanos d'any i pico i tornen, però desfets, dormen més, de tota la situació de certa tensió, per dir-ho així, però no tensió en el sentit d'estrès, sinó d'estar atents, d'estar actius, d'estar en un mitjà que no dominen, estar responent a les exigències de l'adult i dels altres companys, controlar-se... semblen coses que venen de fàbrica, però no s'han de d'implementar, no?
Estem en els minuts finals. Per què serà que tenim la sensació que creus que tantes hores a l'escola en determinades edats no és bo?
Home, jo trobo que no és una necessitat dels nens. La necessitat serà del sistema, serà de l'organització laboral de les famílies, però, o sigui, un nano, no sé jo si hi ha cap justificació pedagògica perquè un nano estiri totes aquelles hores en una escola. Un nano de 3 anys, de 4, de 5. Diríem, si haguéssim d'anar proporcionalment, no sé, no? A primer d'ESO haurien d'estar-se 15 hores dintre de l'escola. I més aviat és al revés, no sé, hi ha molts altres sistemes educatius que es fonamenten en moltes menys hores de qüestió presencial, i on també es treballa a casa, no?
És a dir, ens vols dir que ningú no pateixi, que ja aprendrà, com si diguessis allò, que... no ho ha d'aprendre tots els quadres, tindrà temps per aprendre.
Tindrà temps per aprendre, clar que sí. I a més per adonar-se de què és el que vol o què és el que li interessa. Hi ha experiències que són més puntuals, no sé si va a fer un curset d'alguna cosa o que és un temps i ja està. Hi ha d'altres, no sé, com triar un esport o o alguna art,
sí, sí, o alguna disciplina, sí, determinada, les nenes ballet, que això,
doncs els pares coses poden suggerir, poden empujar, però bueno, però el nano també s'haurà d'agafar alguna cosa i haurà de veure què és el que vol, i no tots ho saben ràpidament, no?
I si un nano no vol fer res, que no faci res.
I si no vol fer res, bueno, hauríem de veure per què no vol fer res. I...
però vols dir que és molt diferent no voler fer res als 5 anys que no voler fer res als 21?
Però i tant, sí, i tant, als 21
pot començar a preocupar bastant més
molt,
que als 5 anys.
Molt hauria de preocupar,
molt hauria de preocupar bé, com si ja
perquè els 21 ja justament estan en... fixa't, aquests estan en el moment del rèdit de tots els esforços, o sigui, saben com va el món, com va la societat, tenen una energia brutal, unes ganes de fer coses, de provar, d'experimentar i de disfrutar, que bueno, que tu veus l'activitat
que han de sortir d'una manera o altra.
Sí, sí, no, no paren.
Aleshores, per tant, si no surt és que hi ha un problema.
Efectivament.
Però en el cas de 5 anys, si un nen arriba de l'escola i arriba rebentat i no vol fer res, no, que els pares no es preocupin, que és el més normal.
No, no, no vol fer res d'activitat reglada. Sí, sí. Potser sí, voldrà, sí, voldrà jugar.
O voldrà pintar a casa seva.
Exactament, pintar,
dibuixar, el que sigui.
Exacte. I hi ha nanos que ho necessiten molt, això. Després de tot el que han fet, de tot d'estar fora,
doncs la manera de desfogar-se és,
sí,
és
desfogar-se i sentir-se acollit i relaxar-se, i l'altre ja vindrà, vull dir, quan tingui 6 o en un moment ja arriba, comença a jugar més futbol a la col·le o...
Vaja, que tot és més natural i normal del que sembla a vegades.
Sí, que hi ha una certa tendència a la racionalització i al forçament, sí, anar forçant situacions constantment.
10:44 el divendres que ve, com no, hi tornarem. Seguirem amb aquest o amb altres qüestions des del Centre de Reeducació de Vita, el nostre habitual Temps de Família, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.